El matí de Ràdio Sabadell.
Les persones de més de 85 anys representaran l'any 2030 el 20% de la població. Aquesta realitat demogràfica cal afrontar-la com una gran oportunitat, i és que les persones viuen més i la major part ho fan amb unes condicions físiques i psíquiques que els permeten gestionar la seva vida amb autonomia. Avui, precisament, volem explicar-vos un curs que es fa a l'antic mercat de Sant Joan de Sabadell aquests dies. Una proposta que el que pretén és fomentar aquesta alimentació i aquest envelliment saludable.
Tothom a taula.
I per això el que fem és saludar el Ramon Mora. Ell és tècnic superior de salut comunitària de l'Ajuntament, metge de professió, i aquests dies l'ha encarregat d'impartir aquest curs d'alimentació i envelliment saludable a l'antic mercat de Sant Joan de Sabadell. Bon dia, Ramon.
Bon dia, Raquel.
Tenim molta curiositat. Primer, explica'ns per qui va adreçat a aquest curs que esteu fent.
Aquest curs, en aquesta ocasió, va adreçat a la gent més sènior, en principi de 55 en amunt. Així que tot el col·lectiu que estigui aquí inclòs és benvingut.
Explica'ns, perquè, clar, la setmana passada vau fer la primera sessió, no?, més teòrica, i avui aquesta més pràctica. En què consisteix? Quin és l'objectiu d'aquest curs d'alimentació i envelliment saludable?
Val, efectivament, la primera sessió fou més d'introducció teòrica, una miqueta comentar les diferències entre alimentació, nutrició, què és un aliment, què és un nutrient, els tipus d'aliments, els tipus de nutrients, fer una mica de repàs de tot això. I avui serà una sessió més pràctica, on farem lectura d'etiquetes, de productes alimentaris, i en valorarem la composició nutricional i farem una miqueta la discussió de si hi ha massa sal, massa sucre, de si és adequat, el contingut de greixos, el contingut de proteïnes, el contingut d'hidrats de carboni, adreçat específicament en aquestes edats, en aquest col·lectiu, més de 55, perquè hi ha algunes observacions que cal tenir presents, algunes condicions de salut que poden canviar. Amb el temps, també el nostre organisme té alguns canvis, i aleshores hem de tenir presents, perquè l'alimentació també és una de les peces clau per envellir de manera saludable.
Podríem dir que l'alimentació és una gran aliada contra l'envelliment?
Doncs sí, és una de les grans aliades contra l'envelliment. A banda d'altres hàbits saludables, com continuar fent activitat física, un bon descans, un bon ús de les pantalles, etcètera, etcètera, tot això és molt important de cara a poder fer-se gran de manera saludable. I l'alimentació és una de les peces força claus en aquest tema.
De fet, sempre diuen que som allò que mengem, però també podem ser tal com mengem, no? Si canviem, si modifiquem els nostres hàbits.
Exacte, som allò que mengem, com ho mengem, però també som allò que fem, allò que exercim, etcètera, etcètera. Per tant, l'alimentació, evidentment, és una peça clau, perquè és veritat, allò que mengem és allò que som, no? O som el que mengem.
Totalment. Per això, potser hauríem de tenir clar, d'entrada, que amb el pas dels anys, no?, el nostre cos, clar, evidentment, va canviant, es va transformant, i que llavors, hauríem de fomentar aquests hàbits saludables, no?, caminar, mantenir una vida activa, però també, millorar el nostre cistell, no?, de la compra, fer un altre tipus de consum, uns altres hàbits, també, a la cuina, als fogons. Què és el que recomanaries?
Exacte, per exemple, amb l'envelliment el que succeeix és que perdem massa òssia, per exemple, perdem massa muscular, hi ha més fragilitat, podem tenir més fractures, també podem tenir més problemes d'inflamació, d'artrosi, artritis, el teixit gras pot augmentar, etcètera, etcètera, no? Per exemple, també un tema molt important és la dentició i la boca, que també pot variar molt, i això afecta molt a l'alimentació, no? La pèrdua de peces dentàries, tenim menys saliva, costa més empassar, el gust, l'olfacte, pot variar, la vista. Llavors, tot això també influeix a la manera en l'alimentació, no? I, per tant, és molt important tenir present aquests aspectes per fer l'alimentació cada cop més atractiva, perquè en aquestes edats doncs, els plats han de ser molt més atractius que abans, no? Perquè hi ha alguns problemes o algunes condicions de salut que poden alterar aquesta, aquest plaer o aquesta manera de veure l'alimentació, no? Aleshores, el que hem de fer és, bàsicament, com amb l'edat adulta, no hi ha massa canvis. Sí que hem de tenir present algunes condicions de salut que poden existir, per exemple, persones amb sobrepès, persones amb diabetis, persones amb hipertensió, amb malalties cardiovasculars, tot això ho hem de tenir present. I no és l'abast d'aquest curs que farem avui, però sí que cal doncs, personalitzar moltíssim aquest tema. No podem fer una alimentació generalitzada per a tothom igual, sinó que hem de tenir present la condició de cada persona, la seva edat, les seves, etcètera, el seu històric, perquè també passa factura el que hem fet durant tota la vida i, per tant, en aquesta època és quan podem veure els seus efectes. No? I, bàsicament, en resum, seria força similar al que fem a l'edat adulta, però amb algunes consideracions. Per exemple, hi haurà persones que necessitaran un suplement de vitamines perquè potser estan més baixes en aquest punt, o necessitaran una càrrega superior de proteïnes per si fan encara més activitat física. Depèn, no? No podem generalitzar, però sí que en aquesta edat hem de tenir en compte tots aquests factors que poden influenciar o modificar alguns aspectes que cal tenir presents.
No sé si podríem fins i tot fer una llista d'aliments, no?, que hauríem de començar a esborrar de la nostra compra. No sé, ara penso...
Perdona, digues.
Que ara penso molts aliments, no?, processats, molts aliments rics en sal, begudes ensucrades...
Exacte. Aquests aliments formen part del vèrtex de la piràmide, no? Quan presentem la piràmide d'alimentació saludable, tots aquests aliments ultraprocessats i processats estarien a dalt de tot. Què vol dir això? Això vol dir que són aliments que hem de consumir de manera molt ocasional. Per què? I més en aquestes edats, no? A partir dels 55 en amunt, però vàlid per tots els col·lectius. Doncs aquests aliments solen contenir, a banda d'additius, colorants, conservants, etc., més sal i més sucre. I això ho hem de tenir molt present, el sucre amb els problemes que pot ocasionar i la sal també. Per exemple, la sal pot donar problemes d'hipertensió, problemes de retenció de líquids, i el sucre ja coneixem els seus problemes també, no? Pot donar obesitat, pot ser condicionant de diabetis, etc. Recordem que el sucre afegit, que molt sovint utilitzem, no? El posem en un iogurt o el posem en un cafè, en principi ja l'obtenim d'altres aliments, com per exemple la fruita, la pasta, la llet. Per tant, no és necessari, en molts casos, afegir-nos sucre. I aquesta és una de les recomanacions que fem més específicament, no? Tenir molta cura amb el consum de sucre, tan lliure com el que pugui estar inclòs en altres aliments, com dolços, brioxeria, etcètera, no?
És a dir, menys sucre, més verdura, però ara ho assenyalaves també, no? Tots aquells sucres amagats que moltes vegades no som conscients que són incorporats en alguns aliments, no? Fins i tot per conservar alguns productes, que avui que parlareu també de com desxifrar, no?, les etiquetes, jo crec que necessitaríem a vegades una traductora, no?
Exacte. Hi ha molts aliments que tenen sucre o sal camuflada, no?, o amagada. Avui ho veurem, no? Quan llegim les etiquetes veiem que hi ha aliments que no pensem que contenen sucre i sucres afegits. Ja és normal que puguin contenir algun tipus d'hidrats de carboni, que són més complexos i són més saludables, però els sucres més lliures, els sucres en pols, per dir-ho així, són sucres que en principi no n'hauríem de consumir massa. La OMS, per exemple, recomana com a molt 25 grams de sucre al dia. Això serien uns 3 sobrets de sucre, com a molt, al dia.
Imagina't.
Això ho insistim molt, perquè si valorem o comptabilitzem quant de sucre podem arribar a consumir en un dia, hi haurà persones que sobrepassen en molt escreix aquesta quantitat. Això és molt important de tenir en compte, perquè el sucre només ens aporta, hem de recordar, calories, no ens aporta nutrients.
Clar.
Aleshores, clar, aquest excés de calories, si no el cremem, si no el fem servir per alguna altra cosa, doncs acabem acumulant-lo o acabem malmetent alguna estructura, algun òrgan, que amb un excés de sucre no li funciona bé.
I més quan arribem a tenir una edat, no?, per això que comentaves, perquè tota aquesta brioxeria, aquests aliments, ens faran augmentar de pes perquè ens costa més, potser, no?, mantenir aquesta vida activa, moure'ns.
Exacte, el metabolisme baixa, el metabolisme basal pot ser més baix i, per tant, no necessitem tantes calories. Amb l'edat, els requeriments calòrics són menors. Per tant, si el sucre el continuem mantenint igual, doncs ens està sobrant aquella quantitat de calories, no? A part que el fetge, el ronyó, se'n poden ressentir d'un excés de consum de sucre. I amb les edats, també, aquests òrgans no funcionen igual, poden anar funcionant cada cop una mica menys, no? I per tant, hem de tenir present que també hem de controlar aquest consum de sucres i similars, no?
També et volia doncs, consultar com a metge. Quina és la dada? No sé si teniu xifres de quan doncs, comencem doncs, en aquesta etapa, no? de bellesa. Augmentem de pes o majoritàriament? Quines són les xifres?
Sí, en principi, com que els requeriments calòrics baixen, si mantenim la mateixa activitat i no fem més enllà del que ja fèiem, en principi guanyem pes, perquè si mengem igual i no fem aquella activitat o no la podem fer perquè tenim algun problema de les articulacions o menys mobilitat o no tenim ocasió de poder-la fer, doncs podem guanyar pes. Però a partir d'una altra certa edat més avançada, potser de 70, 75, podem perdre pes, en lloc de guanyar-lo. També depèn una miqueta de cadascú, no? Però hi hauria casuística de les dues bandes, no? Guany de pes o pèrdua de pes. Clar, aquí també hem de considerar condicions de salut que puguin estar associades, no?
Clar.
Com persones amb diabetis o persones amb hipertensió o persones amb altres malalties de base que poden condicionar o bé un augment, o malalties endocrines, per exemple, que poden condicionar un augment o una pèrdua de pes, no? Dades ara mateix no les tinc a mà. Les hagués pogut recollir, però no les tinc ara a mà.
Cap problema, era per fer-nos una idea, també,
sí,
no?
Sí.
Quins són els aliments, llavors, que hauríem d'ingerir més sovint, no?, durant la bellesa, a banda de la verdura, de la fruita, no sé si els cereals, si els llegums, els làctics...
Bé, les recomanacions són similars a l'edat adulta, eh? No hi ha massa diferència. Evidentment, vindrà molt condicionat per la possibilitat de poder-los menjar. Hi haurà persones que igual no poden mastegar com abans, no poden empassar com abans, i necessitaran potser aliments més adaptats, no?, o triturats, o més tous. Per tant, en principi, les recomanacions són les mateixes. No hi hauria diferència. Sí que tenir present que algunes persones poden tenir algun dèficit de vitamines i llavors cal tenir present, no? No deixar de consumir verdures, fruita, hortalisses, tot això, i la resta més o menys similar, sempre i quan no hi hagi cap problema. Hi haurà persones que igual no puguin prendre llet o no puguin prendre altres aliments per alguna condició que puguin tenir de salut, però les recomanacions són molt similars a l'edat adulta, eh? No hi ha diferències.
I parlem també de la ingesta dels àcids, no? Que es parla molt dels àcids grassos, els omega 3, no? Que els podem trobar, em sembla que també en els fruits secs, no? O amb l'oli d'oliva i amb el peix.
Correcte.
I que beneficien el sistema nerviós.
Aquests àcids grassos són els més saludables, exacte, i es troben en el món vegetal, bàsicament, però també en el peix i algunes fruites, com l'advocat. Però la fruita seca també en porta molta. L'oli d'oliva, per això recomanem força, tot i que avui en dia està a un preu una mica complicat, però és un dels olis més saludables, i a més és de la nostra dieta mediterrània. Per tant, tots aquests productes que contenen aquests àcids grassos insaturats, que són els més saludables, els trobem en aquests aliments. Per tant, es recomanen especialment, perquè també, com tu ben dius, ajuden a la funció cognitiva i altres estructures que es beneficien d'aquests àcids grassos més saludables.
Suposo que també hauríem de parlar o parlareu de les tècniques, no?, a l'hora de conservar tant el gust com els nutrients, no?, les propietats. Suposo que també doncs, aposteu més o hauríem d'apostar més per cuinar doncs, al forn o al vapor o a la planxa, no?, que no doncs, apostar doncs, per fregir, no?, els aliments, per exemple.
Exacte, no és un dels objectius del curs, però sí que ho comentem, no?
Una mica
pel que has comentat, no? La manera de fer els aliments que és més saludable és la que has comentat. Sí que ho fem una miqueta per sobre, no introduïm directament les tècniques culinàries o com ho hauríem de fer.
Sí.
Això seria objectiu d'un altre curs. Amb dues sessions no ens dona massa temps per poder abordar-ho, però és molt interessant també com cuinem els aliments perquè perdin o tinguin la majoria de les propietats originals, que no en perdin durant la cocció o durant algun altre procés de preparació culinària. No?
Al final també doncs, hem de recordar que el nostre país, no?, té una de les esperances de vida més altes del món i això doncs, demostra, suposo, que la nostra dieta és de les més equilibrades, no?, que el que hauríem doncs, és de practicar doncs això, el que des de fa tantes generacions, no, doncs s'està fent i s'està doncs cuinant, no, aquesta dieta mediterrània.
Exactament, com bé has comentat, la dieta mediterrània és la que hem de potenciar, perquè en alguns casos ha estat desplaçada per altres, però és la nostra, és la més saludable, la més coneguda també al nostre entorn, que es basa en productes de proximitat i de temporada, amb aliments d'origen vegetal, també combinats amb origen animal, i tots aquests tipus d'aliments que tenim en aquesta dieta mediterrània doncs són els que els estudis han demostrat que són els més saludables. D'aquí, com bé dius, l'esperança de vida dels països que estem al voltant del Mediterrani és de les més altes del món, per aquest motiu que combinem aliments frescos i de temporada i ho fem amb unes quantitats i proporcions equilibrades. I això és molt interessant de recordar-ho, d'insistir que estem en una zona privilegiada del planeta on tenim tots aquests productes a l'abast i que no hem d'anar a buscar-los massa lluny, els tenim molt a prop i que hem de potenciar aquest consum de proximitat i sobretot de temporada. Recordar, també ho insistim en el curs, quins són els aliments de temporada, perquè ho hem perdut una miqueta. Ara podem trobar de tot durant tot l'any i és interessant recordar que els aliments de temporada doncs, són més frescos, contenen més nutrients, no han passat tants processos de transformació i cal tenir-ho present per també tenir aquesta alimentació més saludable i més sostenible.
Clar, Ramon, al final es tracta d'això, no? De mirar doncs, el calendari, apostar per al producte de proximitat, tota aquesta teoria, no? que coneixem, però que a vegades amb aquest ritme trepidant als joves ens costa, no? de mantenir. Suposo que a la gent gran també a vegades els hi costa per un altre tema, no? Perquè moltes vegades doncs, es troben sols, no? I a vegades costa, no? Cuinar per només una o dues persones.
Sí. Correcte, la gent gran pot tenir aquest problema, no?, de potser viure en condicions diferents a les persones més joves i millor no tenen accés, no?, a poder anar a comprar més sovint o anar a comprar de proximitat i temporada. Però, per altra banda, són les persones que ho coneixen més, també.
Sí.
Són les que encara tenen el coneixement de qui són els productes de temporada i quins nous són. Per tant, aquest avantatge potser la porten. La que no tenen potser és la mobilitat o la possibilitat d'adquirir-ho. Però sí que són molt conscients d'aquest tema i sempre que poden ho fan, no?, d'alguna manera, i són els primers o els que encara mantenen la compra al mercat, la compra gairebé diària, mentre puguin, quan no poden, doncs evidentment no seria així. Però aquest és l'avantatge de la gent gran, no?, aquest coneixement i aquesta experiència que han acumulat durant tants anys i que realment ara hem de recuperar, perquè ens interessa tornar no?, en aquest coneixement i aquesta expertesa que té la gent gran en aquest tema.
Clar, aquesta saviesa. De fet, hem de dir, Ramon, que aquesta activitat també doncs, s'emmarca, no?, dins de les propostes del campus de la salut. Qui fa possible aquesta iniciativa?
Exacte. No he entès bé la pregunta. Perdona, Raquel.
Que et volia preguntar doncs, qui fa possible doncs, aquest curs, no?, que esteu doncs, impulsant.
Sí, ho hem comentat crec que a l'inici, és una col·laboració entre la Fundació del Parc Taulí, l'Ajuntament, el campus de la UAB, i no sé si em deixo alguna altra entitat, disculpeu que potser n'hi ha alguna altra, però entra, sí, dintre d'aquesta col·laboració, que aquest any crec que és la primera, no recordo si n'hi ha hagut alguna anterior, i a banda d'aquestes xerrades d'alimentació se n'han fet d'altres, crec que n'hi ha hagut alguna sobre sexualitat, o sobre edatisme, o sobre altres problemàtiques que poden tenir la gent més sènior. Per tant, és un conjunt d'oferta cultural que proposem en aquesta col·laboració i que adrecem en aquest col·lectiu. Un col·lectiu que, per altra banda, té molt interès en aquests temes. Ho ha demostrat que a la primera sessió vam ser moltes persones i avui també esperem que n'hi hagi tantes. Per tant, molt, molt agraït d'aquesta benvinguda i aquesta acollida d'aquestes xerrades.
Que, de fet, demostren, no?, amb aquest èxit d'afluència, no?, de públic, que realment també hauríem de començar a canviar la nostra mirada, no?, cap a la gent gran, a entendre que també doncs, cada vegada doncs, vivim més anys i també doncs, la gent vol viure aquesta vida amb una major qualitat de vida.
Correcte. A més, és un col·lectiu que cada cop va creixent més. Cada vegada hi ha més persones sèniors, en aquest sentit. I aleshores ho hem de tenir present, hem de dissenyar cada cop més activitats, més estratègies per a poder abordar i arribar, a vegades tenen sort de poder-ho fer, a tota aquesta població que té aquestes necessitats o més de les que a vegades ens podem imaginar. És una població molt agraïda, també molt constant i molt receptora a totes aquestes iniciatives que fem. Per tant, sí que també des de l'Ajuntament estem intentant impulsar cada cop més activitats en aquest col·lectiu, perquè estem veient la bona acollida i també l'impacte que pot tenir i la necessitat que també té la població de rebre aquesta formació o aquestes activitats, no?
Mm-hmm. Doncs et deixem, que som conscients que tens feina avui per endavant als fogons per compartir tota aquesta teoria i pràctica. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Molt bon dia, Raquel, gràcies a vosaltres. Adéu.